Ràdio Illa.
El Brasil és la gran potència sud-americana, el cinquè país del món en mida i població, una autèntica locomotora econòmica durant els darrers 15 anys. Formava part del selecte grup de països emergents, anomenat BRICS, que desafiaven la supremacia de la superpotència global nord-americana. El país, de gran diversitat cultural i amb una història política convulsa els darrers 50 anys, afronta ara doncs, una nova etapa amb l'arribada de Bolsonaro al poder. Tenim amb nosaltres la Nana Ayuso, ella és investigadora del CIDOB per l'Amèrica Llatina. Hola, benvinguda a Ràdio Illa.
Bon dia.
Bé, qui és Jair Bolsonaro? Ha demostrat ser en aquests mesos de govern que porta allò que anunciava que seria quan estava en campanya?
Bé, el que ha demostrat és que en realitat el que es veia venir que no tenia un pla de govern molt clar, no? I aleshores una mica és un govern que està composat per diferents sectors, no? Que però són tots sectors conservadors, no? I Jair Bolsonaro de moment pues, no ha fet grans coses, no podem dir que hi hagi una ruta, no? de govern, però sí que és cert que com a personatge sí que ha mantingut el discurs que portava durant la campanya, que és un discurs pues, molt no sé, molt radical, no? De dretes i amb posicionaments, diguem-ne, bastant de racisme, de contra la comunitat LGTB. Vull dir que no ha canviat, no? Diguem-ne, el que sí s'ha vist és que el govern en si mateix no tampoc ha pres decisions importants. De fet, totes les grans reformes estan aturades al Parlament perquè no té unes majories clares. Vull dir, el seu partit només té el 10% de vots, no? I ara ens depèn de que els altres li recolzin. Per tant, ha demostrat que sí, és el personatge que es pensava, però que tampoc pot fer tot el que vulgui perquè no té, diguem-ne, la capacitat política per fer-ho.
O sigui que, diguem-ne, molt lladrar, però després poc mossegar, eh?
Ah, això. El que passa és que sí que és veritat que a nivell de llibertats públiques i de la... clar, és un discurs que una mica impulsa reaccions i dona una mica impuls a sectors molt reaccionaris, no? I això sí que té impacte dintre de la vida i la convivència social, no?
Bé, i a veure, és veritat que l'havien titllat de racista en plena campanya, però veiem que tampoc ha aconseguit aprovar cap mesura ni contra els homosexuals, ni que discrimini especialment una o altra persona per ser d'un color de pell. Bé.
Això no vol dir que no volgués, no? Però realment és que no pot, vull dir, no té aquestes majories dintre del Parlament. Això és una característica del sistema brasiler, no? Que és molt fragmentat i aleshores obliga a governar a fer molts pactes, no? Això li ha passat a tots els governs, li va passar a Lula també i a la Dilma Rousseff, i tens que fer molts apanyos, d'una manera, per poder treure endavant la governança del país, i no només per això, perquè a més és un país que és federal i que té també una distribució de poder entre els estats, que també són de diferent caire, no? Perquè hi ha estats molt poderosos, com São Paulo, i en altres que no tenen gaire poder. Aleshores, és una governabilitat molt complexa, la de Brasil, que per una banda doncs, no permet que ningú pugui exercir el poder d'una manera autoritària del tot, perquè no té, té contrapesos. D'altra banda, també és un mecanisme que malauradament ha donat lloc a pues, un sistema en el que, diguem-ne, la compra de favors, si jo et dono això a canvi de l'altre i tal, pues, ha donat lloc a una corrupció bastant arrelada dintre de tot el país, no? I això ha afectat a pràcticament tota la classe política. De fet, el Bolsonaro és fruit una mica d'aquesta part, no? de la població, de la classe política tradicional, no? Que estaven tots, diguem-ne, implicats amb aquestes trames de corrupció, no? el primer va ser el Mensalao, després va ser l'Abajato. Aleshores, la gent estava... I Bolsonaro va ser com una persona que va sorgir una mica... No és que fos nou, perquè estava al Parlament feia molts anys, però no estava dintre de la classe política tradicional. I va replegar el vot de càstig, no?, contra la classe política, sense que realment fos gent, moltes d'elles, que tinguessin el seu discurs ni que recolzessin algunes de les seves idees, però era com fer net una mica. Però clar, fer net d'aquesta manera no és com lo millor, no? I de fet ara el que es veu és que bueno, estan sortint a la llum moltes més coses relacionades en aquests acords polítics, no?, que van fer caure a la Dilma Rousseff i van d'alguna manera recolzar a Bolsonaro, que Bolsonaro, abans de que el recolzessin els sectors, diguem-ne, més poderosos, no era ningú, pràcticament, no? Però va ser l'instrument, no?, de la classe política tradicional per fer fora del govern el PP, que és encara un dels primers partits.
El partit dels treballadors de Lula da Silva, Dilma Rousseff, etc.
Exactament.
Per cert, l'hem vist a les últimes hores el president Jair Bolsonaro en un acte multitudinari dels evangelistes, amb allò que en diuen la marxa de Jesús.
Sí. Els evangelistes van ser... El recolzament dels evangelistes va ser el factor determinant realment perquè Jair Bolsonaro arribés al poder. De fet, els evangelistes tradicionalment havien recolzat a Marina Silva, però com que no durant l'última campanya semblava que en les enquestes no anava bé, van decidir d'un dia per l'altre passar-se a recolzar a Bolsonaro i això va fer que augmentés, vull dir, la seva popularitat i arribés a guanyar d'una manera clara, no?, amb el recolzament de totes les xarxes dels evangelistes, que són molt, bueno, que és que han crescut moltíssim a Brasil, és un poder fàctic i polític, perquè estan dintre, hi ha una bancada evangelista dintre del Parlament molt àmplia, que estan tots els partits, però que quan necessiten doncs fan tots pinya, no?, per recolzar els seus interessos, i tenen una xarxa de medis de comunicació impressionant, que és la que va recolzar, diguem-ne, a Bolsonaro, per una banda, després hi havia els empresaris, que també van veure que era el candidat que tenia més possibilitats i també el van recolzar. De fet, ara estan sortint escàndols de que es van comprar, diguem-ne, comptes de WhatsApp per fer propaganda, no?, de Bolsonaro. Que Bolsonaro, de fet, va fer tota la campanya pràcticament per WhatsApp.
Tota la campanya per WhatsApp.
Que... Pràcticament, ell va tenir un accident, bueno, un accident no, el van apunyalar.
Sí.
I va estar pràcticament a l'hospital tota la primera, diguem-ne, el primer part de les eleccions, no?, fins a arribar a la final. Aleshores, ell pràcticament l'utilitzava el WhatsApp per comunicar-se amb la gent o el YouTube, no?, i era la manera de fer campanya, perquè ell no tenia diners, diguem-ne, era un partit molt petit, vull dir, i no tenia recursos. Aleshores va fer tota la campanya a través de WhatsApp, sí, i tenia un munt de seguidors, però després estava veient que alguns eren ficticis, no?, però que van fer tota la campanya, i després va tenir més endavant ja va ser quan va tenir tot el recolzament de la xarxa evangelista, però inicialment va començar tot amb el WhatsApp. De fet, ell es gravava els vídeos així, tipus casero, no?, i explicava explicava les seves propostes, no?, i així va ser com ho va fer, sí.
Per cert, Jair Bolsonaro està, diguem-ne, alineat amb altres líders de la nova dreta, Donald Trump, no sé, Roberto Salvini...
Bueno, ahir es declara admirador de Donald Trump, vull dir, això ho ha dit des del començament, i de fet, bueno, va fins i tot oferir que els americans utilitzessin Brasil per fer maniobres i fins i tot per intervenir a Venezuela. El que passa és que els militars li van dir que no, que ni hablar, no? A per això et dic que té les limitacions, però sí, es considera que és el seu, que és el seu, el líder és Trump, que ell és seguidor, cosa que és una cosa que va en contra de tota la política exterior tradicional de Brasil, que sempre ha mantingut tradicionalment una certa distància amb els Estats Units perquè considera que ell és el líder, no? Que Brasil és el líder del sud i que, per tant, ha de tenir una política autònoma dels Estats Units. Però en el cas de Jair Bolsonaro això és un canvi. Ja dic que, tot i que és la seva posició i és la que manté, dintre del govern no hi ha aquest posicionament, ni per part dels sectors econòmics ni per part dels militars, sobretot. No? Però sí, en Salvini la veritat és que crec que de moment no tenen massa contacte, però bueno, ell sí que s'autoposiciona dintre d'aquest sector de dreta extrema. No?
Per cert, hi ha Lula da Silva, que recordava estava a la presó per un tema de corrupteles i finalment doncs s'ha posat en dubte que el seu judici fos realment un procés jurídic imparcial, perquè de fet el mateix jutge que va portar la investigació del cas és avui el ministre de Justícia i Seguretat de Bolsonaro. Com està la cosa?
Bueno, ha sigut un gran escàndol, eh? Ha estat totes aquestes dues setmanes, ha estat l'escàndol a tots els diaris de no només de Brasil, sinó de tot el món. Sí, és veritat que han sortit, hi ha hagut unes filtracions d'unes converses que havia tingut el jutge, que en aquell moment era jutge el Sergio Moro, i que ara és el ministre de Justícia, i que va portar la causa del lavejat, o que és aquest escàndol gran sobre corrupció en el qual estan implicats doncs molts polítics, inclosos del PT i d'altres partits. Però és veritat que, curiosament, les acusacions contra Lula da Silva van anar una mica més de pressa de l'habitual. No? El sistema jurídic brasiler és molt garantista, molt lent, normalment, en els casos durant anys i anys, i en canvi, el cas de Lula, doncs, curiosament, es va accelerar una mica més de lo normal, no? Per tenir una sentència que li impedís anar a judici. Aleshores, ara s'han filtrat unes converses, són converses molt parcials, no les han... És veritat que hi ha dubtes, no? Però el que no hi ha dubte és que aquestes converses van estar-hi. I, de fet, el jutge no ha de parlar amb el fiscal perquè el Brasil està molt separat. El jutge no és instructor, el jutge ha de ser el que rep les proves i la fiscalia ha d'estar separada. És diferent que aquí, no? Aquí hi ha un jutge instructor i després hi ha un altre que jutja. Allà no hi ha jutge instructor, però és la fiscalia la que fa la instrucció i no ha de tenir col·lisió amb els jutges. Aleshores, van haver-hi converses, això és el que s'ha filtrat. Els continguts de les converses encara són una mica, borrosos, però, de fet, aquestes converses no haurien d'haver succeït, no? I el que sí que es veu és que hi ha una certa intencionalitat de animadversió, diguem-ne, que no hauria de ser-hi, no? Per un jutge. Aleshores, això podria donar lloc a nul·litat? Doncs no ho sabem, perquè primer no se sap d'on han sortit aquestes converses, perquè són robades il·legalment, sí. No? I després, que perquè es puguin utilitzar, s'han de lliurar i no les han lliurat. De moment només han filtrat trossos. Aleshores, està una mica així, però el que sí que és cert és que això posa en dubte una mica tot el procés contra Lula da Silva. El que no vol dir és que no hi hagués corrupció, perquè corrupció va haver-hi a tot arreu, però que les proves de Lula són totes molt circumstancials, no són una prova, diguem-ne, determinant ella per si mateixa, sinó un sumatori d'acusacions, de testimonis i tal. Per tant, hi ha dubtes de fins a quin punt no va ser, diguem-ne, el judici pues, més intencional, no? Diguem-ne. Tot i que després les sentències van ser, diguem-ne, confirmades per altres tribunals, no? Però, clar, és la fase de probatòria és la que compta, no? Perquè a les altres parts del judici ja no es pot obrir la part de fets provats, no? Aleshores, clar, tot això posa en dubte el que ja es venia denunciant, no? Que s'ha fet una campanya especialment rigorosa amb el PT, quan la corrupció era a tots els partits i que la intencionalitat era justament doncs, fer fora el PT del govern, no? I aleshores, bueno, doncs això evidentment és un escàndol perquè els jutges són justament els garants de la lluita contra el frau, no? I si hi ha col·lusió, doncs es posa en dubte la independència del poder judicial.
Amb Nana Ayuso hem fet una mirada cap al nou Brasil, el nou Brasil de Bolsonaro. Nana Ayuso és investigadora del CIDO, un dels grans think tanks del nostre país i especialitzada en l'Amèrica Llatina. Anna, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, aquí estem.